La conferència de la Mònica Terribas, que ha proposat com a títol, si fins ara en parlàvem, Manolo Borja, del lloc del coneixement i l'educació en el Museu del Segle XXI, explícitament la Mònica Terribas va proposar aquest títol: pot sobreviure la cultura a la televisió del segle XXI? Esperem que la resposta sigui com a mínim el mateix nivell d'optimisme amb el que hem tancat fins ara. Només agrair-li molt que hi sigui. La Mònica Terribas, hem dit al començament, també ha estat professora del màster durant dos cops en les últimes quatre edicions. Va obrir ja el primer cop que va venir la jornada inaugural en aquesta mateixa sala amb el Víctor Amela, en una macromarató que vam fer al matí, va continuar la tarda amb Catherine David i Joan Ramon Resina, i va tornar amb una microsessió que va deixar estupefactes a tots els nostres estudiants, amb quatre hores pràcticament, jo crec que, Manel, sense mitja part, ni tan sols, i amb una sessió molt intensa i molt participativa. Reitero ara que és ella, que tant Manolo Borja com ella, els dos caps del màster, que és l'àmbit de l'art i l'àmbit de la comunicació, són dos dels nostres referents a l'hora de pensar cap a on van aquestes coses que són el museu i la televisió vinculats a la cultura en el segle XXI. O sigui que, Mònica, mil gràcies. És la nostra presentadora de la nit al dia i actualment, com sabeu, la directora de Televisió de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres. Com recordava el Xavier, és un honor tornar aquí i poder dir tornar, perquè en el màster, com recordava el Xavier, he estat dues vegades, i una d'elles en aquesta aula, però l'altra a treballar d'una altra manera, molt més concretament, no? I repassant aquests dies el material de la sessió, pensava, home, ara ben bé estàs en la posició d'haver de fer allò que vas dir que s'havia de fer, cosa que és un drama, no? Perquè la televisió segurament és la plataforma de projecció més potent de la cultura i de l'art, potencialment, i realment és la més mediocre de totes les plataformes, no? És a dir, que a l'hora de fer la feina que hem de fer per transmetre la cultura, som els més patosos i segurament els qui deformem més el sentit de les obres i de tot allò que es fa amb una voluntat de ser viscut d'una altra manera que no és a través de les pantalles de televisió, i que per tant les necessitats de les nostres indústries audiovisuals han actuat de tal manera sobre la cultura que cada dia està més desdibuixat allò que és cultura d'allò que és transmès per televisió. Per tant, de fet, jo aquí he vingut a recabar informació, perquè en el que estem immersos en aquest moment és en un procés de redefinició o metamorfosi o canvi d'aquelles propostes que per nosaltres són fonamentals, que és des d'una televisió pública, com expliquem, com ensenyem, com fem de plataforma d'una cultura que mai té prous espais a través d'un mitjà de comunicació que té la virtut, i és una de les virtuts que té, d'arribar a moltes persones, no? I aquesta és la clau. És a dir, com pot ser que potencialment tinguem en la televisió la màxima plataforma de compartir coneixement i descobrir coses, i en canvi tinguem tots la percepció que la televisió és el mitjà que no sap fer aquesta descoberta, que no sap expandir el coneixement i que no sap o no aconsegueix, en la mesura que podria, tenir la rendibilitat social i cultural que mereix la nostra societat, no? I en aquest repte estem, és a dir, en aquests moments en què a més ens estem plantejant un canvi absolut de model televisiu globalment, perquè passarem a l'era digital i per tant hi haurà un canvi d'hàbits i una fragmentació, molta més oferta, etc, etc, a nosaltres ens toca, i a totes les televisions, i totes les televisions europees estan fent un canvi, com plantejar-se què i com expliquem la cultura. Hi ha països com França, que a través de France 5, que es plantegen un canal de descoberta de coneixement, no pas de cultura, no parlar de cultura, perquè quan parlem de cultura a la televisió sembla que automàticament segurament hi hagi qui s'espanti i automàticament pensi això no va amb mi, quan la cultura ho és tot, no? El model sostingut que hauria de ser el marc de referència per parlar d'art i de cultura hauria de ser la televisió com a mitjà, és l'expressió de la nostra cultura entesa com la manera de viure en tots els àmbits, no? Manera de pensar, manera de funcionar, manera de bellugar-nos, manera d'escriure, manera d'expressar-nos plàsticament i per tant de fer art, maneres d'expressar la manera com vivim, i això passa des de l'esport fins a la gastronomia i en l'àmbit, quan parlem de cultura en el sentit doncs, més tradicional, doncs passa per totes les arts i totes les expressions d'allò que nosaltres entenem com a cultura des d'un punt de vista més clàssic. Per tant, nosaltres ens toca redefinir com aquest mitjà que ha traït fins ara o no ha sabut massivament, naturalment hi ha honroses i glorioses excepcions, però desgraciadament les hem d'estar recordant permanentment perquè són les mínimes, i per tant quan parlo de la televisió com a traïdora de la cultura, enteneu-me bé, estic parlant a nivell general, tenim tots la percepció quantes coses podrien fer les televisions per ajudar a la descoberta, al coneixement i a la cultura, i que pobre que és realment l'entorn on expressem la cultura, no? I per tant, ara em toca, com a responsable d'un mitjà públic, fer aquest exercici en la mesura del possible. I quan vaig parlar amb en Xavier, li vaig dir, pot sobreviure la cultura en el segle XXI a la televisió, perquè realment la pressió audiovisual mediàtica dels grups, la dinàmica econòmica, està lluny, precisament, de replantejar-se això. Segur que molts de vosaltres vau llegir fa molt pocs dies el projecte de televisió espanyola d'un canal de cultura, on ja apareixia Ferran Adrià com a valedor de la proposta, no? Per què això? Per què arribem aquí? Doncs perquè dins del món gastronòmic, doncs segurament la imatge del Ferran Adrià és la imatge més massivament coneguda pel món, però dius, home, per tirar endavant un canal de cultura, Ferran Adrià, doncs és paradigmàtic, és expressió de com la televisió realment acaba treballant els conceptes en funció de popularitats, de capacitat de penetració, d'incidència social, i finalment la cara que pot representar la modernitat de la cultura és la d'un cuiner que esdevé, per nosaltres, evidentment, un signe de projecció internacional, però alhora doncs, és l'expressió d'una persona que ha fet marca de la seva cuina, no? Per tant, estem en un procés difícil. Quan nosaltres ens estem plantejant ara, i ho estem fent, i a mi m'encanta, i li vaig dir a Xavier, vinc a recaptar el que vosaltres em digueu, perquè estem en el procés de cocció d'una nova dimensió de l'espai cultural a la Televisió de Catalunya i del futur canal 33 exclusivament dedicat a l'àmbit de la cultura i de la ficció documental, doncs és fantàstic poder tenir els vostres inputs. Per tant, jo parlaré mitja hora i deixaré que vosaltres, si us plau, em pregunteu coses perquè compartim aquest procés, no? Jo us explicaré què ens estem plantejant. Nosaltres ens estem plantejant que si una televisió pública ha de tenir, evidentment, en el nostre context una cadena, que és la primera, que és TV3, en el nostre cas, o Televisió Espanyola, o les privades, jo no hi entro perquè tenen lògiques diferents i en la dinàmica multicanal amb objectius diferents, el primer canal per nosaltres ha de ser un canal aparador de tot allò de bo que fem a la resta de canals. És a dir, el TV3 ha de ser el canal de referències culturals, esportives, informatives, de tot ordre, no? Però després hem de tenir un canal, en aquest cas el canal 33, que ja és un canal que té doncs, anys d'història, perquè va néixer el 1989 i per tant ja tenim uns anys d'història, que fins ara ha tingut la capacitat de ser calaix de sastre de diverses funcions, una la infantil educativa, és a dir, donar als nostres nanos un espai, una altra el ser espai per acollir els esports no majoritaris o no, diguéssim, que no mereixien l'espai de TV3, ja m'enteneu quan dic això de mereixer, vull dir, en termes explícitament d'incidència massiva, és a dir, un partit d'handbol femení o una competició d'un esport més minoritari, i això ho ha conviscut amb el canal 33, com el concebim tots aquí dins, que és un canal d'expressió de les múltiples sensibilitats que en diversos àmbits de la cultura, del pensament, de la reflexió, del debat, del documental, no trobaven espai en un altre canal generalista, que és el primer canal. Estem a les portes d'alliberar aquest canal d'aquesta barreja de funcions que fins ara ha tingut, perquè estem a les portes de poder dotar la nostra televisió d'un canal infantil que es dediqui al gruix de, la nostra, de les nostres criatures a través del Super 3 i dels, i dels continguts més adolescents. Estem a les portes de poder doncs, tenir els esports on han de ser i aleshores alliberar el 33 i dedicar-lo exclusivament a un canal de cultura entesa amb un sentit molt ampli, no en un sentit gastronòmic, sinó en un sentit molt ampli. Aleshores, mentre convisquem en el sistema analògic, abans de passar al digital, o estiguem els dos sistemes que estan convivint fins ara, el Canal 33, ara en aquests moments, l'estem redefinint. Això ha passat per un procés certament dolorós, que és dir, amb els mateixos recursos que tenim, hem d'anar identificant l'espectador i dient-li, nosaltres us estem buscant a vosaltres, quina identitat li hem de donar en aquest 33 perquè en el moment en què tinguem un sol canal de cultura tingui aquesta identitat. Això ha volgut dir agafar equips humans que fins ara treballaven amb d'altres propostes, el silenci, el loops, etcètera, abocar-los en un projecte que ens doti d'identitat de dilluns a divendres, un programa informatiu diari sobre cultura on hi pugui haver entrevistes, on hi pugui haver actualitat, on hi pugui haver estrenes, on hi pugui haver tots aquells continguts de la cultura que cada dia estan vius i que si estan en programes concrets, enllaunats i especialitzats, situats estratègicament a la graella a punts diversos com un calaix de sastre, no actuen de referent, de prescriptor cultural, de referència sistemàtica del nostre públic. I creiem que això és un error, creiem que tenim una televisió pública perquè a l'hora de poder fer aquesta feina de reflexió, d'exposició, de pantalla d'algunes propostes específiques del coneixement i de la cultura, alhora ha de ser un espai de servei cada dia per poder entrevistar i saber què està passant al món en tots els altres àmbits. No? I estem en aquest procés apassionant que ens pot sortir bé o malament, que es pot fer més o menys encert, però que estem a les portes de posar en funcionament a finals del mes de febrer. Haureu llegit, s'ha acabat el silenci, no? El silenci era un programa referència, era un programa per moltes persones que van acompanyar durant tots els anys i l'equip que dirigia en Piqué va ser referència i ho és encara per molta gent. Nosaltres vam agafar la gent del silenci i els hem implicat a tots ells en el procés de creació d'aquest nou programa, juntament amb altres professionals que també estaven en l'àmbit de la cultura, com el Toni Puntí o el Toni Tortajada, tots ells estan treballant junts per aquest projecte. Aquest és un procés difícil, perquè crear un canal i sobretot identificar un programa, identificar un espai abstracte, alhora un espai físic, alhora una imatge per un canal on tothom s'hi senti representat des de diverses sensibilitats és molt complicat. El públic del 33 no és un públic generalista de TV3 que és més o menys crític, que el nostre ho és molt de crític, ja us ho puc assegurar i estic feliç de que ho siguin, tot i que és un repte estar responent a les crítiques diàries, però és bo que ho siguin perquè vol dir que la tele pública d'aquest país la gent se la sent molt seva, tant si parles de TV3 com si parles del 324, i és bo que sigui així, però quan treballes en el 33, la persona que busca un documental d'història vol un documental d'història. I la persona que busca en aquell canal un programa de música popular tradicional vol un programa de música popular tradicional. I la persona que vol un programa d'art vol el seu programa d'art i no vol cap altra cosa. Aleshores, la gent que hem criat el 33, l'audiència que hem criat el 33, s'ha acostumat a que era una programació feta per nínxols. M'interpreteu bé, eh? I aleshores, és clar, no? Concepte. Aleshores, hem de treballar sobre un públic de referència molt més ampli, que trobi en l'espai del 33 no només allò que li interessa específicament al seu interès particular, sinó que aquella persona la tinguem en una posició de poder-li explicar altres coses. Coses relacionades amb el que ara us explicava en Borja Vilell, és a dir, si tenim una bona exposició, aquella persona que habitualment et buscarà perquè sap que allà trobarà una entrevista amb un escriptor, o perquè trobarà una estrena, o perquè trobarà una inauguració d'una botiga interessant, nova, amb un plantejament diferent, sap que en aquell mateix programa el podrem exposar a altres inputs que potser no els hauria anat a buscar mai, però que li poden aportar coneixement i descoberta. Si treballem sobre una programació de nínxols, No podem treballar sobre la transversalitat dels interessos culturals. Aleshores, creiem que si hem de tenir una oferta pública de televisió, en aquest cas un canal dedicat a la cultura, hem de poder crear un programa i per tant un programa transversal, diari, quotidià, que ens acostumi, que sigui prescriptor de cultura, és a dir, que ens expliqui què està passant, que alhora ens pugui sotmetre a impactes molt diversos i per tant que una persona que està interessada per l'art sap que allà es parla de l'art, però també es parla de la música, però també un dia es parla de la música popular i un altre dia es parla de la música rock i l'altre dia es parlarà de l'art i de qualsevol altra de les disciplines, i que hi podrà trobar tota aquesta diversitat de coneixements. I això que vagi creant un públic que sigui propi del 33 i no tingui segurament incompatibilitats amb TV3, però no en sigui captiu, ni siguin vasos comunicants, ni els programes del 33 neixin al 33 per passar al TV3 quan creixin, com em va passar a mi quan feia la nit al dia, sinó que puguis viure i morir al 33 amb tranquil·litat. Segurament, si a mi no m'haguessin fet vas comunicant, doncs segurament ara no estaria en les circumstàncies que estic, és a dir, que la vida a vegades no saps quina que et porten, però una sensació que jo vaig tenir sempre quan teníem la nit al dia el 33 i que m'agradaria que se m'entengués, perquè no parlo del programa que jo feia, sinó de l'espai que ocupava, és que la nit al dia, al ser una franja diària de dilluns a divendres, a les 11 de la nit, de 11 a 12, vertebrava els continguts d'un canal que més o menys estava organitzat d'una manera i tothom sabia què hi anava a trobar. Hi havia una identitat, hi havia una referència de canal, que no la construïa la nit al dia, sinó la posició en la graella d'un espai que vertebrava per dalt i per baix espais diferents, fos el Valor Afegit, l'Àgora, el Millennium que anava els dissabtes i ara el portarem entre setmana. És a dir, que els programes de reflexió, d'aprofundiment en els continguts, especialitzats o no, de literatura, de cultura o el que sigui, estaven situats en una graella que tenia una certa dinàmica. Ara estem a la recerca d'aquesta identitat, sobretot visual també. Per què? Perquè en el moment en què fem l'apagada analògica i destapem l'olla que representarà el magma dels múltiples ofertes en l'era digital, l'espectador, si ara està fragmentat, estarà multifragmentat. Per què? Perquè farem zapping i passarem per 6 canals d'una televisió, 6 canals d'una altra, 4 canals d'una altra, etc. És importantíssim que la imatge, i no us ho puc explicar, no us ho puc ensenyar, només us puc fer així. Que la imatge, és a dir, allò que defineix, que no ho puc ensenyar perquè em matarien a casa, perquè això està encara en fase secreta, diguem. És a dir, quan tu passes pel canal, sàpigues automàticament que allò és el canal de cultura de Televisió de Catalunya, de la mateixa manera que quan tu passes pel frame del 324, pel segon del 324, ets el 324. No t'ho has de preguntar, ets en el 324. Clar, això amb un canal de cultura és molt difícil d'aconseguir. I estem en aquest repte. Estem en el repte de dir, podrem aconseguir que els múltiples continguts que han d'existir en el 33, com a canal documental, com a canal de reflexió de coneixement, com a canal de debat polític, si tu vols, com a canal d'aprofundir la informació econòmica, de política internacional, de literatura, tinguin un tret d'identificació d'imatge que ens porti en aquest canal? Estem en aquest repte. Perquè creiem que és molt important que la comunitat d'audiència que s'aplegui al voltant del 33 se senti seva aquella l'ànima d'aquell canal. I aquest és una cosa complexa, amb canals d'informació senzill, perquè necessites literalment marcs de referència immediata per captar la informació, però amb un canal de cultura això és complicat de fer, i sortosament tenim molt bons professionals dins i fora de TV3 que estan treballant amb aquest repte, no? Però no és només un repte de què hi posarem a dins del canal, és hem de fer l'impossible perquè creem una identificació immediata de la nostra audiència amb el seu canal, que des del 89 està fent unes ofertes, endrecem-la, posem-la dins d'aquest espai, però sobretot que tingui una ànima, un espai, una coherència, tot plegat que ens porti a definir aquest canal, no? Aquest és un repte que a més xoca amb una altra característica pròpia del nostre país, perquè aquest és un país complicat, no? El públic que busca cultura, que busca coneixement, descoberta, és un públic molt exigent, que vol saber el que passa tot arreu, que no vol només parlar del que passa aquí, que entén la cultura des d'un punt de vista universal, que no es conforma amb visions, diguem, tancades de la realitat, i que espera d'un canal de cultura, sigui quina sigui la seva cadena, que tingui una visió el més ambiciosa en l'espai i en la projecció possible. I nosaltres tenim un país que té una televisió pública, que té per la projecció de la seva cultura i dels seus i de la seva indústria cultural la nostra televisió. Val? Aleshores, els interessos de la comunitat objectiva que busca un canal de cultura i les inquietuds intel·lectuals del públic objectiu d'un canal de cultura amb una televisió pública o privada, però amb una televisió pública que normalment és qui inverteix en aquestes coses, xoca amb una realitat cultural que necessita d'una televisió pública per a l'existència i supervivència de la seva indústria cultural. I fer casar la necessitat de tenir un canal de cultura que tingui com a prioritat la projecció de la seva indústria cultural pròpia, però alhora sigui satisfactòria pel públic pel que fa a les exigències intel·lectuals, us asseguro que és una equació complexa. Perquè nosaltres hem de prioritzar la nostra indústria cultural, perquè no té altra televisió on expressar-se que no és, si no és la nostra. Però alhora, el públic que busca continguts culturals al 33 vol que li parlin de l'última novel·la del Paul Auster i que ho facin en profunditat i, si és possible, entrevistar-lo millor. I això ha de poder conviure. I ha de poder conviure amb un nivell d'exigència altíssim i, sobretot, sabent que aquesta equació moltes vegades perjudicarà aquest nivell d'exigència de l'espectador, perquè dirà, home, com pot ser que s'hagin entretingut a fer això quan en realitat acaba de sortir aquesta obra o acaben d'inaugurar aquesta exposició i nosaltres estem reflectint l'última exposició que s'ha fet a tal o altre centre, no? Aquest és l'altra condició que condiciona, i que és bo que sigui així, aquest canal de cultura i, per tant, els nostres objectius i les nostres prioritats, no? Dic tot això perquè m'ajudeu, perquè a vegades tots voldríem tenir un espai dedicat exclusivament al còmic. A mi m'encantaria poder fer un programa de còmic, no? I poder fer un programa dedicat a un tipus de música concreta que té uns interessos en un sector de la població. I fer un altre programa dedicat, però l'espai és finit, i també en la televisió és finit, evidentment els recursos econòmics no cal ni que us ho expliqui, especialment el 2009, però aquesta és la realitat que tenim. I en aquest calaix hi hem de fer conviure tot això. Aleshores, les televisions europees estan optant per múltiples models. Els britànics tenen un canal documental específic. A Channel 4 s'ha permès el luxe de fer un canal només després de documental. Hi ha canals a Alemanya, Àustria, Suïssa que fan un canal transfronterer de cultura, perquè entre els tres es paguen un canal transfronterer de cultura, i és una proposta realment interessant. Seria meravellós que IB3 i Canal 9 es posessin d'acord per fer un canal transfronterer de cultura. Impossible d'imaginar amb les circumstàncies en què estem, en què no ens posem d'acord ni de si volen rebre TV3, vull dir, ja m'explicareu, pensar en una aventura transfronterera culturalment, ja no parlo internacional, perquè si entre nosaltres som incapaços de posar-nos d'acord, imagineu-vos fora de les nostres fronteres, no? Però realment hi ha aventures apassionants. Quan mires el mapa dels canals culturals a la resta de països, dius, home, aquests han tingut la imaginació de fer això, no? Ajuntar-se a tres països i dir, escolta, anem a permetre'ns això. A vegades hi ha barreres lingüístiques que no els condicionen i que els permeten fer un equilibri, i ho fan. Nosaltres, com sabeu, a més el factor lingüístic ens condiciona des d'un punt de vista d'estructura d'indústria cultural, i per tant amb molt de gust ho fem, perquè si no hi hauria indústria que ja no existiria, no? Abans el meu cosí Guillem Terribas em renyava, venint per aquí, em renyava i em deia, escolta, això de la gala de l'Acadèmia del Cine, què és això, no? Vull dir, què esteu fent, no? Estem fent que tenim una inversió important en la indústria cinematogràfica i documental d'aquest país i de ficció. Nosaltres, com a televisió pública, com totes les televisions, estem invertint en cinema. Anualment, en el nostre pressupost, hi ha una part important per llei i per vocació que la invertim, i el cine que fem és el que és, val? I quan fem una gala, es diguin Premis Barcelona, com es deien abans, o es diguin Premis Gaudí, creiem que la televisió s'ha d'implicar en la promoció i la difusió d'aquest cinema i d'aquests documentals i d'aquesta cultura. Després posem-nos a discutir si hem de millorar com els fem, com es produeixen aquestes pel·lícules, etc etc. Però si els tenim i ho fem, promocionem-los i potenciem-los. I després entrem a valorar si ens agrada més una pel·lícula que una altra, o que jutgi qui sigui, o que es discuteixi qui vulgui sobre com és l'Acadèmia. Però la nostra funció com a televisió pública és potenciar el cinema que es fa en aquest país, i quan parlem del cinema que es fa en aquest país volem dir la gent que està en aquest país implicada en projectes audiovisuals, es facin aquí, a Suïssa, amb Alemanya, amb Hollywood, o amb qui sigui. No? Vull dir, tant és l'abast, però el que és important és que aquí hi ha una indústria que treballa per fer aquestes coses i que s'ha de potenciar. No? I realment, quan et planteges com expressar tot això, te n'adones de que els topants són complexes, no? Estàs a dins d'uns marges realment difícils. No? Jo recordo una conversa històrica quan jo feia La nit al dia en el Consell de Redacció de Televisió d'Informatius, que discutíem sobre l'espai de cultura dels telenotícies, aquest fragmentet final que sempre va després d'esports, on hi caben una o dues notícies de cultura amb sort. Val? I aleshores era, què prioritzem en aquest espai? No? Perquè tens exactament 3 minuts, no hi ha més. No són més de 3 minuts, a vegades són 2, i a vegades és 1:30. Aleshores, aquí què cal prioritzar? No? Què fas? Prioritzes el concert del David Bisbal, que ha mobilitzat mig el Sant Jordi, i que hi ha milers de persones fent cua, parlo de fa anys, com sabeu, no? Però en el moment del fenomen David Bisbal, o prioritzes l'Ainhoa Arteta, mateix dia eren les dos concerts, ho recordo perfectament, que feia un concert a l'Auditori, no? Llavors, el cos a la massa d'audiència de Televisió de Catalunya li demana David Bisbal. Així és un fet, això. Però si només tens 1:30, si només tens 1:30, has de triar entre Ainhoa Arteta, i Déu no vulgui que aquell dia arranqui un concert d'un grup català, perquè llavors la crisi ja és total, no? Però has de triar entre David Bisbal, Ainhoa Arteta o l'Axan Busto, Pets, Mishimas, el que sigui, vull dir, el que sigui, Guillaminos, San Josex, bueno, el que sigui. Perdran sempre San Josex, per entendre'ns, i guanyaran sempre els Bisbals. Vull dir, això és un fet. Si no apliques un factor corrector que diu, si nosaltres no fem San Josex o Guillaminos, no ho farà ningú mai, perquè Telecinco no dubtaran, i Antena 3 tampoc, i Televisió Espanyola tampoc, i a cap altre canal. Per tant, què passarà? Que el concert del Guillamino o del San Josex o de qui sigui no el veurà mai ningú amb cap canal generalista si nosaltres no fem aquest exercici de prioritzar. Val? Aleshores, aquest realment, en el cas d'un canal generalista com TV3 amb telenotícies de la potència dels nostres en aquests moments líders d'alt, és una batalla difícil. Per què? Perquè quan en el terreny de la cultura i de la indústria cultural es fa el llançament d'un producte, aquell qui ho fa no vol que surti a l'hora del lector, vol que surti el telenotícies, perquè vol vendre molts exemplars, no vol que se'n parli bé. Per tant, hi ha molta hipocresia amb el tema de la cultura, també. Perquè les editorials no prioritzen els programes de cultura perquè es parli dels seus llibres. Prioritzen el telenotícies, el que volen és que surti la portada del llibre en qüestió, de la col·lecció en qüestió, perquè saben que ho veuran 500-600 mil espectadors en l'impacte visual de la pantalla. Aleshores, l'hora del lector, també, només faltaria. Només faltaria, però no ho prioritzem, eh? Si hem de sortir a algun lloc, sortim a telenotícies. Per tant, què persegueix la indústria discogràfica catalana i editorial i tota? Que els telenotícies tinguin espais on surtin els discos novetats, els llibres novetats, que se'n parli profundament és un altre tema. Per tant, tenim un problema. És a dir, estem demanant un canal de cultura, però en realitat quan la indústria cultural ha de potenciar i ajudar aquest canal de cultura, prefereix que els telenotícies li parlin un segon d'aquell llibre que no que fer que aquells programes especialitzats de cultura tinguin el pes i el suport de la indústria editorial per, o discogràfica o el que sigui, per tenir el potencial que han de tenir. Per tant, tots estem jugant a la vaca comercial, diguem, no? Tant des de les editorials com des de la televisió. Per tant, allò que la televisió destrueix, alerta, alerta, que les dinàmiques són les mateixes en el món editorial i discogràfic, i les pressions sobre el mitjà sempre és perquè TV3 sigui la finestra on s'expressi visualment, d'impacte i de cara a la projecció, tal programa, tal llibre, tal projecte, etc, etc. Aleshores, estem tots immersos en aquesta difícil equació entre promocionar el coneixement, potenciar la descoberta i el coneixement i treure diners del coneixement i de la descoberta i de la cultura i dels llibres, etc, etc, etc. I nosaltres som el màxim aparador d'aquesta contradicció, perquè realment a la televisió és on millor veiem tots les nostres misèries, és un mirall final, no? Encara que nosaltres el deformem una miqueta més i ho fem una mica més dolent del que realment és, no? Perquè la pressió sobre la televisió, això ho he explicat diverses vegades aquí i no vull reiterar-ho, la pressió sobre el mitjà televisiu és superior al de la ràdio, infinitament superior, i superior al de la premsa per una qüestió de seguiment de resultats quotidians. Jo sempre he dit que la ràdio funcionarà d'una manera molt diferent el dia que tingui audímetres. I ja no us explico el dia que descobrim que determinades columnes de diaris les llegeixen una persona dels 20.000 exemplars que s'han venut o dels 50.000. Aquest dia hi haurà unes frustracions i uns atacs d'angoixa que Déu-nos en guard, no ho desitjo ningú, no? Perquè amb internet ja es mesura això, no? Però el diari, la persona que escriu una columna a La Vanguardia, al periòdic, al País, a l'Avui, al Públic, és igual, els cito tots, el Punt, evidentment, i no, Déu me'n guard, me'n deixi el Punt aquí. Seria dramàtic, perquè et deixes el Punt i pot passar alguna cosa. No, vull dir, Déu me'n guard, els columnistes dels diaris sapiguessin que el nombre d'exemplars venuts no es correspon al seu nombre de lectors. És a dir que, d'acord, La Vanguardia ven moltíssim, però d'aquests moltíssims només me'n llegeix un 10%. Drama, perquè tu te'n vas al llit satisfet pensant que et llegiran 200.000, però resulta que la realitat pot ser una altra, no? La mateixa realitat que afecta amb un company de TV3 quan veu que el seu programa, doncs, l'han vist 2.000 persones. Jo et vaig treballar anys amb un programa que jo adorava, que es deia Avisa'ns quan arribi el 2.000, que era un magazín cultural del 33 que vam fer durant 4 anys al Canal 33, Avisa'ns quan arribi el 2000, perquè el vam començar el 97 i desgraciadament amb un títol així ja era d'esperar que el 2000 se'ns carregarien, doncs que els nostres companys ens deien Avisa'ns quan ens mirin 2000. Perquè era un programa que donava audiències tècnicament zero. Tècnicament zero. Volia dir que dels 450 o 80 audímetres que hi ha a Catalunya, doncs cap ens estava mirant. La qual cosa, arribàvem l'endemà i el Vinyol i el Beltran arribaven així, serà culpa nostra? I nosaltres, no. Això és, no te'ls creguis, els audímetres. Jo no me'ls crec molt, ja us ho dic. Però era una cosa sensacional, no? La sensació de no ens ha vist ningú, tu. Ningú. És a dir, hem treballat com uns animals durant tota la setmana, hem fet una exposició, hem convençut el Cuixart de portar els seus quadres aquí en un plató de TV3, ens hem inventat les frases de la paret, hem convidat a no sé qui, hem entrevistat a tal, no ens ha vist ningú. Vull dir, clar, la televisió no està perquè no la vegi la gent, la televisió està perquè la vegi molta gent, perquè és molt cara, no és un mitjà barat. Per tant, nosaltres quan ens plantegem el canal cultural, ens plantegem un canal que l'ha de veure gent. Per tant, no vol dir que ens ho estem plantejant des d'una òptica comercial, sinó que estem, allò que us deia abans, de la idea de la transversalitat i de fugir dels nínxols i crear interessos col·lectius i poder crear aquesta sensació de que a veure si em sorprenen, perquè m'ho expliquen d'una manera que vull que em sorprenguin, amb art, amb literatura, amb arquitectura, amb gastronomia, amb música o amb el que sigui, però en aquest espai passen coses que a mi m'ajuden a créixer, no? Suposo que per això ja el canal francès es diu canal de descoberta i desconeixement i no parla de cultura, no? Perquè en el fons el que volem és que ens descobreixin coses i que ens facin conèixer coses. I que jo crec que està molt ben trobat que el que és el coneixement el que estem transmetent en tots els canals, però quan parlem d'un canal de cultura especialment és un transmissor de coneixement i de descobrir coses, no? I per tant aquest és el repte, no sé si ens en sortirem, però aquest és el repte. És un repte amb uns, evidentment, recursos econòmics d'una televisió pública que reparteix moltes diverses de les funcions que compleix, és a dir, nosaltres volem ser la televisió que incideixi més en aquesta societat. I això és, per nosaltres és fonamental. Nosaltres tenim una televisió pública que es creu una informació de qualitat, després ara no hi entrarem segur, perquè aquest no és el tema d'avui, però la podem criticar, de dir, escolta, no ens agrada, amb alguns temes doncs podria atacar-los d'una altra manera, però volem ser líders en informació perquè creiem que una societat responsable ha de tenir en la televisió pública els seus informatius de referència. També volem ser la televisió que triï la gent per entretenir-se, per divertir-se, per distreure's amb una distracció que no busqui únicament el resultat, sinó que busqui altres coses. A vegades no ens en sortim, moltes vegades no ens en sortim i alguna vegada ens en sortim una mica, però tot això ha d'acompanyar altres funcions i una d'elles és la que complirà abastament, jo espero, quan ja sigui només un canal dedicat a la cultura, on hi haurà ficció i documental en aquest mateix canal. De moment, nosaltres teníem també l'ambició d'intentar imaginar-nos que hi podia haver un canal dedicat al cinema i al documental només. En fi, som un país amb recursos limitats, no? I no ho podrem fer de moment, però el que sí volem fer és un canal que creï un, entre cometes, una comunió al voltant d'aquesta idea de que ha de ser possible descoberta i coneixement a través d'un canal de televisió, no? Per tant, això és el que jo us volia explicar. En aquest punt estem en un punt de treball creatiu intens i de cribar també propostes i coneixement, i per tant jo em prenc la llibertat de dir que la gent pregunti, perquè jo no entendria aquest procés que he vingut a fer avui, que li vaig dir al Xavier, que és explicar-vos i a preguntar-vos, si no hi ha participació de la gent que esteu en aquest màster i que us interrogueu sobre com comunicar l'art, sobre com explicar la cultura, sobre com arribar al coneixement i fer-lo arribar a la gent, no? Per tant, això és el que us volia dir. Gràcies.
Julieta, igual sí que ens farà falta el micro que ens oferies a la Teleima. Pues no ens queda...
Hola, bona nit. No sóc del màster, que hi he vingut convidat, però esclar, tenir aquí la directora de la corporació.
No, obrim, no, evidentment, la...
És una, gràcies, perdona, de TV3, és una tentació molt forta. Mira, un parell només de... M'agradaria veure com interpretes tu el fenomen de Roberto Benigni i la RAI. És a dir, una televisió més aviat generalista, per descomptat, i del caràcter que té, però com pot ser que cada 3 anys la gent esperi el fenomen Benigni, representant doncs el cant de la Divina Comèdia doncs del Paraís fa 3 anys, o l'últim de l'Infern, o ara per... i resulta que és el programa més vist després del futbol, lògicament, a la televisió italiana, i a més que ho fan amb l'hora punta, des de les 9 del vespre fins a les pràcticament a les 12, sense anuncis. El fenomen Benigni. I l'altre és que feia referència a aquest canal cultural. Clar, el canal Arte és un canal que està prou bé, no tots els dies de la setmana, però sí que doncs, els dissabtes fa la nit temàtica. És un canal franco-alemany, com bé coneixes, i que es pot veure doncs, tranquil·lament a la teva televisió, en alemany o en francès al mateix moment. No? És impossible fer des de Catalunya un acord, no sé, Itàlia, Suècia, Noruega, és a dir, aquí el que volem, la gent que es dedica a la cultura, és veure el que s'està fent al món en aquest moment, no? Des de Catalunya sí, però també des de França o des d'Alemanya, és a dir, treballar potser més en xarxa internacional, i crec que és molt difícil. Bé, aquestes dues coses.
Mira, el que em comentaves de la RAI és paradoxal i a vegades respon a fenòmens, diguem, culturals específics de països. Perquè la RAI no té canal de cultura, és a dir, és una televisió que fa aquest fenomen, però alhora descuida absolutament la resta de l'any tota la cultura. Jo prefereixo, diguem, tenir un canal que no fa fenòmens, que m'agradaria fer-los, i ara estem treballant amb la idea de fer una nit cultural a TV3, etcètera, etcètera, i poder fer aquest tipus d'experiències, però prefereixo la constància i que no tenir l'absència de la cultura i un cop l'any, pam, no? En canvi, hi ha fenòmens que sí que ens han preocupat més històricament, que és per què a França el Pivot va ser un fenomen constant de prime time de penetració i d'incidència amb la capacitat de prescriure lectura i de generar més hàbit lector, i nosaltres no som capaços de fer-ho. És a dir, això sí que és interessant de veure. Llavors, jo recordo quan vam començar la Vicens que vam entrevistar el Pivó i el vam portar, no? Vam anar a entrevistar-lo a França i clar, el Pivó era un fenomen comunicatiu, ell per se, podia haver sigut llibres o gastronomia, però ell, en ell mateix, ja era un fenomen, no? I aleshores aquest fenomen es dona quan es dona en la vida de la comunicació. Vull dir, nosaltres tenim alguns grans personatges de la comunicació que tenen unes habilitats que no són especialitzades, són més generalistes, i en canvi el Pivó, en el terreny de la literatura, de la cultura, va ser capaç no només d'obrir hàbits de cultura, que després van fer un experiment una mica més ampli, més cultural, no tan centrat en la literatura, però poder crear debat social sobre altres temes a partir de la literatura. Jo crec que és un fenomen molt interessant, no? I la televisió pública, la televisió a prime time apostava sistemàticament per aquest plantejament i era un èxit. Nosaltres no hem sigut capaços de fer això. És més, tots els programes de llibres han anat patint la nostra televisió. I nosaltres això hem d'intentar corregir-ho. No parlo només de llibres, sinó d'altres programes de reflexió, de debat, com el Millennium, no? De generar coneixement. Jo crec més en la constància que en els fenòmens de prime time puntuals. Nosaltres tenim fenòmens incomprensibles per la resta de les televisions del món. La marató nostra, per posar un exemple que no té res a veure, la mobilització social al voltant de la recerca mèdica i el que significa la nostra marató és un fenomen impensable a la resta de les televisions. Nosaltres recaptem aquell dia el que no recapta tot Espanya amb una marató a nivell estatal. Vull dir, cada televisió té els seus fenòmens, nosaltres en tenim alguns. La festa dels súpers nostra, que és un altre dels grans fenòmens, és un fenomen brutal. Nosaltres convoquem 300.000 nanos en un sol espai un dia l'any, no? És una cosa a nivell de mobilització col·lectiva, no? Aleshores, què hem de fer? Home, hem d'aconseguir que al voltant de la cultura neixin aquest tipus de fenòmens mobilitzadors. Això és el que hem de potenciar. Ara bé, prefereixo no renunciar a un projecte estable quotidià. Això respondria la primera pregunta. Segona pregunta. És exactament això que has expressat, aquesta dificultat que jo expressava abans, no? De dir, les persones que tenen inquietuds en el món més enllà del seu entorn perquè la seva cultura la dominen i ells no necessiten una proximitat de cultura, o sigui, no necessiten una decodificació de referències culturals immediates perquè ja la tenen, perquè ja la dominen, que seria el cas de moltes persones que busquen no en la televisió, sinó en els suplements de cultura dels diaris, en les revistes especialitzades, en les revistes de reflexió, etcètera, etcètera, i també a la televisió li exigeixen això, ja la tenen la cultura pròpia, propera, no la necessiten tan expressada a través de la televisió com els hi agrada viure el que passa fora. Això ara ho estem treballant a nivell de documentals, de dir, anem a fer aliances amb productores, amb Channel 4, amb productores franceses, etc., per intentar fer aventures comunes en la creació documental. Estem en una fase inicial del projecte aquest i anem a veure quina capacitat tenim, perquè Arte estava buscant partner i amb insatisfacció amb la relació que tenia amb Televisió Espanyola, estava buscant partner, però clar, nosaltres tenim moltes altres obligacions, no només aquesta. Aleshores, els condicionants d'una programació com Arte nosaltres no ens els podem permetre. És, a vegades la nostra realitat és molt particular, és que ho és de particular, és una televisió pública rara en un país estrany. Vull dir, en aquest sentit, no? De condicionada per unes necessitats d'expressió d'una determinada indústria que no té finestres. No? Aleshores, és difícil aquest equilibri. Nosaltres lluitem per ser internacionals en els plantejaments de com, i el silenci, i l'esperit del silenci del programa i de la gent era aquest esperit de veure què passa fora i quines són les tendències fora. Això fer-ho extensiu a la resta d'àmbits de la cultura, però no descuidar i no oblidar l'expressió de les nostres obres, no? De les nostres coses, no? I aquest realment és un equilibri complicat, no? Molt complicat.
Bé, jo volia aportar una qüestió en aquest debat. A veure, Catalunya, Barcelona concretament, és la ciutat del món no capital que té en aquest moment més nivell de, diguem-ne, més expectativa en quant a les persones a nivell internacional per la ciutat de ser visitada. És la ciutat que té després, a nivell internacional, després de Londres, París i Roma, hi ha Barcelona, que és la primera no capital, de ciutat amb ganes de ser visitada i coneguda. Això, en l'àmbit de la producció televisiva, a mi sempre m'ha estranyat que els plantejaments de la televisió es proposen com de consum intern i no s'aprofita aquesta dinàmica, diguem-ne, internacional de ser en aquest moment específic un lloc àmpliament desitjat en el mercat internacional de conèixer i de participar en el seu, sobretot, contingut cultural. És a dir, és una ciutat que s'interessa, interessa en el món de ser visitada, a l'Àsia, a la Xina, al Japó, etc., d'una manera molt important. És visitada per molts milions de persones, és un fenomen que no és reduccionista ni petit, sinó que és un fenomen molt important, més de 8 milions de persones a l'any, són molta gent. I m'agradaria saber a veure si us plantegeu en aquesta programació, en aquesta, no programació, sinó en aquesta manera de plantejar la televisió del futur, alguna qüestió que realment doni resposta no només a les obvietats, sinó que aprofiti aquesta dinàmica, que és una dinàmica que no durarà sempre i que és molt important, per quallar a nivell cultural en l'àmbit internacional. No sé si a nivell de coproduccions, a nivell de vendre algun tipus de producte o de cooperar en algun tipus de producció, que crec que seria vista amb molt de gust, fins i tot en el món universitari estranger, europeu i americà, produït per vosaltres i que seria una manera de augmentar el prestigi d'una manera molt important des de dintre del propi consumidor intern. És a dir, si tu dius això es veu a tal lloc, es veu a l'altre, fins i tot el que dubta de mirar aquests canals a dintre de nostre, això ajuda des de la perspectiva internacional a remirar la nostra d'una altra manera.
Pel que deies en darrer terme, de que això ajudaria als dubtes interns, jo crec que no, perquè els dubtes són polítics, no són d'altre ordre. És a dir, la població del País Valencià té clar que vol veure com més canals millor. Vull dir, la població del País Valencià no té un problema de dubtes existencials, són dubtes polítics. Vull dir, però en el terreny d'això que expliques, nosaltres ara estem involucrats en un projecte que hi vam anar com a partners preferents. Ara va sorgir aquest estiu passat i vam entrar en aquesta preocupació que nosaltres sempre hem tingut perquè som un país molt europeu i en canvi tenim la sensació que no coneixem Europa, no? Hi ha un projecte europeu i Europa té la consciència de que no s'ha explicat. Europa no s'ha explicat, ella mateixa no s'explica. Vull dir, és una Europa política, no és una Europa explicada socialment, culturalment, no és una Europa rica, és una Europa molt artificial des d'aquest punt de vista, no? Col·lectiu, massiu. I amb un projecte europeu que hi estem involucrats ara de creació d'un magazín setmanal en què cada país europeu dels 27 anirà aportant periòdicament reportatges d'X minuts sobre la nostra realitat i s'anirà emetent aquest magazín col·lectiu en els 27 països. Val? Aquest és un projecte apassionant perquè vol dir que rotativament aquestes televisions aportaran continguts del que passa aquí i es veurà a Lituània, a Estònia, Alemanya, a França, a Anglaterra, etc. I participen diverses televisions, entre les quals la nostra, però com tots els invents i aventures europees no és la primera en la que participem, veurem com acaba. És com l'Euronews i els intents que hi ha hagut. Jo crec que aquest, en tractant-se d'un magazín, jo crec que té més capacitat o més potencials de moure's. Val? D'altra banda, hem participat amb una companyia, amb Xangai Televisió, que és amb una coproducció, fent una pel·lícula i ara anem allà, tornem allà per parlar d'una sèrie de televisió. És a dir, amb els xinesos costa treballar-hi per qüestions lògiques i idiomàtiques, etc. I estem treballant i, a més, com que hi haurà l'exposició a Xangai i estem destinant ara recursos interns a treballar tot el que tenim internament per poder difondre, perquè els xinesos tenen molt d'interès en la nostra realitat, igual que els japonesos, etc. És a dir, estem fent petits esforços en aquesta direcció, que alguns ja són una realitat, altres estem treballant-hi, però clar, nosaltres hem de treballar amb la perspectiva del que emetem, perquè realment aquesta dimensió internacional de ser la més volguda, que la coneixem perfectament, és a dir, som la ciutat desitjada, Nosaltres alhora, però, som un espai d'emissió que és el que és, per tant has de reflectir també la realitat d'aquí, vull dir que nosaltres no podem treballar com es pot de Catalunya cap a fora. Televisió Internacional, TVC Internacional, que s'emet, com sabeu, que és un híbrid, és un canal combinant tots els nostres continguts, perquè d'alguns no tenim drets internacionals i per tant és la combinació, TVC Internacional és la combinació de TV3 amb el 33, etcètera, etcètera, és un canal que el veuen els catalans que són fora, ja us ho podeu imaginar, no? És a dir, és un canal de consum per la comunitat catalana que no està aquí i que s'enyora o vol saber què passa al seu país des de lluny, però no és un canal de consum massiu, és un canal de consum realment molt limitat i a més amb uns costos, diguem, de difusió molt importants, perquè és via satèl·lit per unes comunitats molt petites, a més com que ara internet ho envaeix tot, doncs aviat TVC Internacional a través de TV3 internet no caldrà, no, per entendre'ns, però nosaltres no podem dissenyar la nostra programació de cara en fora, l'hem de dissenyar per aquí, és a dir, Televisió Espanyola no pot pensar en vendre Espanya a través de Televisió Espanyola al món, a pensar en explicar a Espanya, a les espanyols que són els que reben la seva televisió, no? És a dir, que és un equilibri difícil, la dimensió internacional, nosaltres no som una televisió per vendre Catalunya, som una televisió per explicar a Catalunya als catalans en el sentit de tot, de lleure, de donar servei, d'informar, de descobrir, de fer tots els serveis que fem, però no pensant en la venda del país a nivell de desig comercial, sinó com a servei social, com a servei a la societat, no? I alhora fer tots els productes que puguem internacionalitzant-nos. Ara, t'he de dir que per la BBC és molt fàcil vendre una sèrie i per nosaltres és una agonia. Nosaltres tenim sèries d'altíssima qualitat com El Porc a Misèria i costa infinit entrar en els mercats internacionals. Infinit! Per què? Perquè les grans companyies tenen una capacitat de penetració i ho fem, eh? Vull dir, nosaltres, escolta'm, hi ha productes com Les Tres Bessones que tenen una dimensió internacional brutal. Vull dir que on nosaltres construïm, en aquest cas Cromosoma, grans companyies que giren al voltant, tenen molta capacitat de penetració, no? O Vicky, que és un fenomen vinculat al Woody, no? Però en qualsevol cas, nosaltres, quan intentem vendre els nostres productes a fora, tenim problemes de ser petits, indústria petiteta, amb un mercat realment molt impressionant, no? Vull dir que no és sempre fàcil aconseguir col·locar sèries, no? I poder vendre els nostres productes, no?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, jo volia fer una pregunta. Amb aquest canal nou que es farà, bueno, canal nou no, és el canal 33 cultural.
Sí, existeix, ja hi
existeix.
Mireu-lo.
Es tindrà també molt en compte, o sigui, l'audiència sempre es té en compte, però vull dir, no tant potser com el canal a TV3, per exemple, un programa concret, es fa molt pensant en l'audiència o si no per un segment concret. Bueno, és això la pregunta.
Mira, nosaltres ara estem intentant mentalitzar la nostra societat, cosa que és bastant complicat, que una cosa és el discurs social, que tothom políticament correcte, i una altra cosa el discurs polític, que nosaltres, com a televisió i com a servei públic, som la suma de canals. Val? És a dir, que quan nosaltres ofertem servei públic de televisió, estem pensant en TV3, en el 33, en el Super 3, en un canal dedicat a la cultura exclusivament, etcètera, etcètera. I que l'oferta de televisió pública és la suma d'aquests canals, no és TV3. Ara bé, com que quan neix TV3 l'any 83 només hi ha Televisió Espanyola i neix, com evidentment un dels eixos estructurals i fundacionals és l'expressió de continguts en la nostra llengua, en la nostra cultura, etcètera, etcètera, aquest és un factor de competitivitat respecte a altres televisions i sobretot quan apareixen les privades, que fa que el lideratge d'audiències de la nostra televisió signifiqui la capacitat d'aquesta cultura i d'aquest idioma de tenir una incidència social davant d'un entorn audiovisual minoritari en la nostra llengua, ara més que mai, molt més ara que l'any 83. Val? Per tant, la incidència social, la capacitat de tenir el màxim d'espectadors possibles, per què nosaltres volem poder donar el Barça per TV3? perquè ho narrem en la nostra llengua, ens emocionem en la nostra llengua, és un símbol i una referència de la nostra cultura, i ahir 1 milió d'espectadors, 1.138.000 o no sé quants, van estar veient el Barça per TV3. No? Això ha d'anar acompanyant bona informació i això ens ha de permetre fer tota la resta, però és la suma de canals. Aleshores, quan ens plantegem el 33, ens plantegem en termes d'audiència? No. Perquè si ens plantegéssim en termes d'audiència, no et dic la de programes que demà haurien d'acabar literalment, perquè no, perquè, bueno, perquè l'avís ens quan arribi el 2000 es va fer 4 anys amb molts dies amb 0-0, que no és, que no existeix, perquè la medició d'audiències és complexa i ara no hi entraré, però com més petit és el canal, la mostra és tan petita que els marges d'error, i sobretot regionalment, té més marge d'error que a nivell general, és a dir, el marge d'error, i això ha estat més per Sofres, el marge d'error a Catalunya de Sofres és, respecte a TV3, de 2 punts de diferència de share, mentre la resta de Telecinco és un 0,5. Per tant, un 1,5 de diferència et pot marcar un lideratge, com és obvi pels números que esteu veient als diaris. No? Per tant, nosaltres no ho fem en funció de l'audiència. Ara bé, quin és el desig d'una televisió o la vocació d'una televisió, que és un mitjà de comunicació col·lectiu molt important? És que aquella oferta que tu fas i en la que inverteixes il·lusions la vegi el màxim de gent possible. Val? És a dir, que nosaltres quan fem, no el 33, no, quan fem el 324, ens fa molta il·lusió que després de 5 anys puguem dir que hi ha 3 milions de catalans que veuen el 324 de manera sistemàtica i que el trien per damunt de BBC, per damunt del 24 Hores, per damunt de qualsevol altre canal que porta molts més anys fent informació diària. Per què? Perquè, home, perquè tu no inverteixes en un canal 24 hores de notícies en català perquè el vegi molt poca gent. L'inverteixes perquè sigui la referència informativa del país i poder, i que ho sigui, és fonamental. Aleshores, això, en l'àmbit de la cultura, què vol dir? Que és prioritat? No. Perquè si fos prioritat, l'audiència, t'asseguro que un volum importantíssim, vull dir, pràcticament un 80% de la programació del 33 no existiria. Perquè realment no ho fas per l'audiència. Que et miren 40.000, fantàstic. Que te'n miren 50, fantàstic. Que hi ha un programa de lectura que, de llibres de cultura que l'estan mirant 90.000 persones, fantàstic. Com més gent ho miri, millor aconseguirem aquests objectius que dèiem abans. Ara, no ho podem fer en funció de l'audiència, perquè les medicions són sorpresives, hi ha vegades que, bueno, a veure, no cal que us digui, però hi ha fenòmens, coses que les fem per servei, per exemple, doncs, la cerimònia dels musulmans d'aquest any, bueno, però la fem per servei públic, perquè creiem que l'hem de fer, perquè creiem que hem d'ajudar a la cohesió social, etc, etc, i per molts altres motius, i la veuen 3.000 persones que 3.000 persones que pràcticament els hi podríem gravar el vídeo i enviar-los. Saps què vull dir? Vull dir, gravar i difondre, i els enviem, i aleshores aquell espai... Però no ho fem per això, el servei públic té una altra dimensió, té un factor universal, cohesionador, vertebrador, una mica de les inquietuds i de la societat que tenim. No? Per tant, no ho fem amb aquest criteri.
Hola, Mònica, una reflexió més que una pregunta, sobre els compartiments estancs. Quan, i la majoria d'aquí segurament estarem d'acord, quan mirem el Cultures de l'Avantguàrdia ens agrada molt que sigui un suplement perquè el col·leccionem. Ara jo, per exemple, quan veig els diaris un suplement de motor, l'agafo i sense obrir-lo
el tiro,
és a dir, que no me n'entero quins cotxes hi ha de novetat. I lligo amb això amb una anècdota que va passar aquí fa uns anys, quan va venir en Saramago, que l'havien nomenat feia molt poc Nobel de Literatura. I un company de Catalunya Ràdio s'acabava d'inaugurar el canal a Catalunya Cultura. I li va preguntar, sisplau, senyor Saramago, ens digui unes paraules de benvinguda per un canal que dedica Catalunya només a la cultura, així. I en Saramago li va contestar una cosa que si aquell moment hagués existit alguna pregunta més hagués sortit. Li va dir, és una merda. Esclar, el pobre company i amic va quedar fotut perquè pensava, li estic dient el Premi Nobel de Literatura, que m'estigui dient
que
quina gran idea
cultura,
que Catalunya tingui un canal només de cultura, i em diu que és un desastre perquè la cultura s'hauria d'estendre a tota la resta de programes. No dic que sigui bo o dolent, però aquesta sensació de compartiment estanc, que els que ens pot interessar ens agradarà moltíssim, igual que ens agrada Cultures, posem per cas, poder tenir aquest suplement i poder intensificar o anar en profunditat sobre temes, però en canvi els que no hi estiguin especialment interessats hi estaran molt menys, no? No ho sé, no ho tinc clar, és simplement una qüestió de plantejament.
No, és així, és a dir, quan jo deia a l'inici que el TV3, el canal 1, per entendre'ns el nostre canal generalista principal, és l'aparador de tots els continguts de la resta de canals, volia dir que nosaltres aspirem en l'entorn digital, ara és que l'entorn està molt distorsionat perquè ara estem fent una convivència i això és difícil de gestionar, no? Però que a TV3 hi ha d'haver els millors continguts de la resta de les cadenes, no? És a dir, nosaltres hem de poder fer la transmissió esportiva d'èlit amb un canal simultàniament a l'altre i poder entrevistar, si tenim la possibilitat d'entrevistar el Saramago, fer-lo per TV3 i simultàniament estarà en el canal 33, no? És a dir, no vol dir que expulsem de TV3 tots els continguts dits culturals, perquè jo sempre he entès que la cultura ho és tot. Vull dir, jo defenso que els esports són cultura i que la literatura és cultura i l'astronomia és cultura, l'arquitectura ho és. Per tant, el dia que nosaltres agafem, s'inaugura la Torre Agbar, per entendre'ns, vull dir, és evident que en parlarà TV3 i que entrevistarem i que farem el que sigui, no? I és evident que en el moment en què nosaltres tenim continguts culturals rellevants els portarem a TV3. Ara bé, un espai on reflexionar tranquil·lament, on el temps no et condicioni, un millennium, per entendre'ns, necessita el seu entorn. Vull dir, jo la nit al dia era feliç perquè podia fer entrevistes de 45 minuts. I jo les vaig continuar fent a TV3, amb tota la barra, però clar, no era l'espai per fer allò. És a dir, ho va ser, però no ho era. Natural, de manera natural. Aquí avui ja hi ha hagut dos persones. On millor estàvem era el 33, no? Vull dir, perquè era l'espai natural, perquè allà era igual, entrevistàvem a Alemany durant 3/4 d'hora i la persona que hi era estava còmodament instal·lada i no hi havia altres condicionants. Jo no em vaig condicionar mai per això, ni pels talls de publicitat. Ara, no n'hi parlis de mi ni a comercial, ni a programació, ni a ningú d'aquella casa, perquè m'odien terriblement per la meva etapa a la nit al dia, perquè clar, jo no vaig fer talls a la nit al dia. Jo feia un tall de publicitat a la 1 de la matinada quan ja havia acabat l'entrevista, quan ja havia fet tota la informació, quan ja aquella publicitat valia 2,50 i no ens aportava res de diners a la cadena. Per tant, a mi m'odiaven. Jo mai vaig voler tallar una entrevista, no la vaig tallar mai. Aleshores, jo posava a fer el programa i quan acabava la 1 deia, bueno, i ara publicitat. Ara publicitat? Publicitat ja no ens dona un duro, ara. És a dir, era pues, el que era i va ser i les circumstàncies són les que són a la vida, vull dir que al final són molt condicionades, però això ho farem molt més tranquil·lament al 33. Per què? Perquè no hi haurà aquesta pressió i perquè això era desobediència civil, diguéssim, no? Vull dir, has de fer un tall després de 20 minuts d'haver començat perquè si no aquest, el cost d'aquesta publicitat contractada passa a ser menys 25 o menys 50. I val, d'acord. Ja ho ha tornat a fer? Pues sí, perquè jo no era capaç de tallar una entrevista. Vull dir, vaig pensar sempre que trencava la conversa, que trencava els fluxes, que no funcionava. No, bueno, pues això, ara, jo crec que TV3 té uns condicionants. Per què? Perquè per poder fer funcionar la resta de canals, per poder donar la resta d'oferta, per poder fer un canal de cultura, un canal d'informació, no sé què, jo necessito que TV3 funcioni. És que si no funcionarà la resta, vull dir, és un problema d'equilibris, no? Ara, hem de fer que hi hagi cultura a TV3 perquè sigui un ganxo de reclam cap a la resta, és a dir, hem d'intentar que la nostra programació s'empapi d'això, no? Vull dir, nosaltres aquesta setmana, que és prèvia a la gala del cinema, aquesta que no li agrada al Guillem, cosa que jo ho entenc, però nosaltres creiem que hem d'invertir en el cine d'aquest país a tots els nivells. El club està tota la setmana treballant això i està parlant de cinema català i està parlant de les pel·lis que s'han fet i estem emetent una pel·li de cinema català tota la setmana en franja de prime time a la tarda. Aleshores, és la nostra feina i és la nostra obligació. I dirà, bueno, però vaya pel·lícules. Escolti, això és un altre tema. Ara, la meva obligació com a tele pública no és fer recs tot el dia, el gos aquell policia que tal. Vull dir, jo aquesta setmana pues, faig cine en català, bueno, però és la meva obligació, a TV3, perquè si el faig i la gala de cinema aquesta dels Premis Gaudí és a les 10 de la nit del dilluns, que és l'hora de màxima competència de les cadenes, però és que té sentit que sigui així, és que si no és així, no té sentit. Jo diria, bueno, doncs vaya gala desastrosa, les gales de cinema són un rotllo, perquè els premis són una invenció, perquè està tot controlat. Sí, discutim-ho, això, part, el cafè, però és veritat que si hem de donar suport a la indústria del cinema, hem de fer-ho a TV3 en prime time i jugar-nos-la, i després fer una pel·li de cine en català. I després, el director que valori quanta gent l'ha vist en relació a quanta gent veu una altra, però és així. Jo crec, i amb totes les bufetades que tindrem i accidents, que segur que en tindrem molts. Ara, la imatge serà, la del 33 serà estupenda.
Ho és perquè l'he vista,
No es pot veure, està prohibit.
Bueno, segurament amb el retard que... Si hi ha alguna pregunta?
Sí, no.
Farem... Hi ha una pregunta allí i una aquí, i amb aquestes dues tancaríem llavors.
Mònica, no creus que la gent està molt poc informada dels canals del 33? Per exemple, hi hauria d'anar més recolzada d'espais publicitaris a TV3, per exemple, perquè no s'hagués ell d'anar a informar de si hi ha un documental de Stanley Kubrick o si fan un documental sobre art, saps?
Tenim un problema important de promoció, però per una per criteris i l'altra per caos. És a dir, hi ha un problema de coherència al canal. És a dir, jo vull, i els deia l'altre dia a promoció i a màrqueting, vull que quan llancem aquesta nova etapa del canal, que durarà el que duri la transició, però que durarà un temps, puguem editar amb un tríptic, amb una cartolina, la programació, i la puguem difondre a tots els espais de cultura del país. Val? És a dir, físicament poder tenir la programació de 33 estable, que la puguem enganxar a la nevera i puguem dir... Mira, avui és el dia del Millennium, avui fan no sé què, val? Perquè no la tenim al cap. Tenim al cap el programa que ens interessa, però el conjunt de l'oferta no el tenim al cap. Perquè és impossible, ja us ho dic, perquè es mou en funció dels esports. Vull dir que tampoc és bastant impossible tenir-la al cap perquè de cop salta perquè hi ha dos bàsquets. Però aquesta convivència s'acabarà, Vull dir, eventualment s'acabarà. I després tenim un problema de criteri, és a dir, quan promocionem un espai del 33 a TV3... Aquest és un criteri difícil. Per què? Perquè quan tu promociones un programa del 33 a TV3, el que estàs fent és convidant els espectadors de TV3 al 33. Però a mi això ara m'és igual, perquè jo treballo sobre el concepte de la suma d'audiències. I per tant, m'és igual que es transvassin. Amb un esquema de TV3 és l'únic important perquè hem de ser líders, perquè hem de triomfar per damunt de les altres, clar, aquest esquema és letal, perquè aleshores dius, home, no promocionem res al 33, amaguem-ho, perquè en el moment en què tal li pispa espectadors, val? És a dir, jo tinc la teoria que a mi em va passar a TV3 perquè jo li pispava una part d'espectadors des del 33, però això em va traspassar, això és una percepció, no està fonamentat, però... perquè hi havia un cert trasbàs de share, poquet, potser 3 dècimes de share, vull dir, una misèria, però és igual, aquelles 3 dècimes eren 3 dècimes que l'altre canal li anaven bé per anar pujant, no? Aleshores, és complicat, perquè què és el que promociones i què no? Clar, la promoció és una cosa periòdica, el Millennium vol que se'l promocioni sistemàticament, l'hora del lector també, l'àgora també, el valor afegit també i un documental. Tu et semblarà que el documental que a tu t'interessa hauria d'estar TV3, però al senyor que fa el Millennium li interessarà que sigui el seu i a l'hora de l'actor. Aleshores, tu no pots traspassar totes les promocions a TV3 perquè no tens prou espai. Aleshores, han de ser fenòmens, jo et diria, excepcionals o esdeveniments que realment no siguin freqüents, perquè si és periòdic, es converteix en un impossible, perquè tu has de promocionar el que tens a TV3 i també el que tens a la resta de canals, i aleshores no hi ha espai, es passaríem el dia veient promocions, que no hi ha res més avorrit, no? Aleshores, hem d'intentar que això passi en fenòmens concrets. Per exemple, jo crec que hem de fer una inversió quan llancem el nou programa aquest del 33 que us deia, estructural i informatiu, transversal, hem de potenciar-lo via TV3, no només en promos, Jo crec que hi ha una manera molt efectiva que és amb continguts interns del club, dels matins, de tota la resta d'espais, TNs, etc., que ja ho fem, però que el 33 es mereix el renaixement que es mereix. Vull dir, jo crec que l'hem de fer renéixer. Paral·lelament, ara a finals de gener, el 23 de gener, obre la finestra documental a TV3. A TV3, com sabeu, no hi ha documentals. I, en canvi, ara obrirem una finestra periòdica de documental a TV3, que es diu Sense Ficció, que ho dirigeix el Joan Salvat, que fins ara ha sigut director del 30 Minuts, que lidera l'àrea de documentals, i a TV3 tindrem cada setmana un documental potent. Comencem una biografia del Martin Luther King i anirem fent documentals internacionals, documentals que són referència a tot el món i que no els hem vist a Catalunya. Des d'aquest que us deia, ara en passarem un sobre el futur de la indústria automobilística, Cars 2.0, que és un documental interessant sobre cap a on caminem a la indústria automobilística mundial, o per exemple el Bye Bye Belgium. Us en recordeu d'allò que va passar a Bèlgica, que van fer un documental ficció sobre la independència del país, aquella història, us en recordeu que va sortir als diaris? Allò no ho hem vist, no hem vist el producte, no l'hem vist i el veurem. Hi ha coses, aquests documentals, aquests grans documentals de referència, que no els hem passat, no els hem emès. I això ho passarem a TV3 explicant coses sobre el fenomen documental i sobre els documentals. Tot això mereix promoció i mereix força, però ja és difícil com no tapar una cosa amb l'altra i no ofegar l'oferta o la promoció de TV3 amb el 33. No?
Manel, ho deixem, que ens van... No, que ens enverteixin, que hem de...
L'última. Home, no el tindrem, Manel, aquí davant el Manel i no farà una pregunta. Vull dir, això serà dramàtic, no?
Probablement el que ens agradaria a tots és que aquest canal 33 hi hagués qualitat i a més comunicació, per tant que arribés al màxim de públic. Aleshores, aquests fenòmens pivots seria desitjable aconseguir, doncs, de multiplicar-los, no? Que hi hagués credibilitat. Aleshores, jo el que potser una suggerència és, a part de la gent de la tele, que és normalment la que surt aquests programes, que s'aprofiti el talent que existeix a la societat. I com que aquí tenim un senyor, doncs, que té credibilitat, que té molt de talent i que a més és bon comunicador, doncs podries, per exemple, fitxar-lo, perquè de tant en tant des de Madrid doncs t'expliqués coses, no? Vull dir-te que segurament amb pocs diners i bones idees...
Pocs diners? No, ho dic perquè tothom que diu això dels pocs diners de seguida has de mirar l'Interfecte i dir pocs diners no. Pocs diners no.
Segurament amb pocs diners i bones idees es poden fer moltes coses.
No, és veritat.
Desitjo que vagi molt bé l'aventura.
Jo, l'equip que està liderant això està amb aquesta lògica. Amb aquesta lògica de treballar sobre molts col·laboradors del món de la cultura, de ser una cosa molt oberta. Veurem. A veure, ara entrem en una etapa de transició, insisteixo, és a dir, aquest programa està mortificat per la situació del 33. Vosaltres imagineu-vos fer aquesta proposta al mig del Super 3, o sigui, K3, vaja, tota la programació infantil, la programació d'esports que està aquí encavallada amb el tal, i això, és a dir, fins que no ens alliberem totalment i ens els divorcin els continguts en el digital de manera definitiva, la convivència serà molt limitada, diguem, no? Estàs molt atenallat, estàs molt condicionat, encorsetat. Però jo confio molt en el 2010, diguem, no? Que és l'any de l'apagada analògica, quan ja desapareixi l'analògic, llavors ja tindrem l'espai només digital i aleshores ja viure, no? Perquè realment tindrem oxigen a tots els canals, si és que els hem pogut fer tots, cosa que no ho sé, per poder respirar així, no? Doncs moltes gràcies a tots, que tingueu un màster meravellós, que us ho passeu molt bé, i gràcies per la paciència i l'hora i tot, perquè són les 9.
Segurament podríem estar fins durant molta estona amb gent de tanta passió i tanta intel·ligència com la Mònica Terribas i el Manol Borja. Us vull donar les gràcies a totes les preguntes, des del Josep Maria Trullent fins al Manel Guerrero, i a tots vosaltres per estar fins a aquestes hores tan intempestives aquí. O sigui, moltes gràcies.
Bueno, per mi seria.
I moltes gràcies a tots dos per haver vingut.